Ràdio Maricel, a cel obert.
Deu i 16 minuts, ja hem parlat de l'inici de curs d'aquests 8 nens i nenes que ara ho diria com dirien les àvies en el seu moment, que estan als llims, esperant això, poder encaixar aquests números que cada any posen més difícils les coses a les escoles de Sitges, en un poble en què cada vegada hi ha més demanda de serveis, més demanda de serveis bàsics, no bàsics, més demanda en general i com satisfer-la. Un dels reptes, òbviament, d'aquesta legislatura i de les que vinguin. Ahir saludàvem l'alcaldessa Aurora Carbonell, encetàvem el curs polític i encetem també la roda de portaveus. Avui amb la portaveu, amb la cap de llista de Junts per Sitges, Mònica Gallardo. Mònica Gallardo, bon dia i bona hora.
Molt bon dia, Vicenç, molt bon dia a tothom.
Quin inici de legislatura, eh?
Buf.
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 Ara us hauria de preguntar això fent una mica de broma. Ho heu paït, això, ja? Des del 16 de juny en endavant?
Sí, està paït, però el fet d'haver paït i d'haver fet la digestió no va lligat amb la manca de preocupació i, si em permets, Vicenç,
sí,
també
sí,
de tristesa. Perquè jo moltes vegades el que sento és tristesa del que ens està passant. És molt gruixut tot plegat. I es fa difícil, no anirem subterfugis i negaré una mica el sentiment que tenim, no? És a dir, estem l'equip, doncs, evidentment determinadíssims a continuar treballant, aquesta és la nostra responsabilitat i la nostra obligació, però això no ens treu la preocupació i aquest sentiment estrany quan veiem determinats comportaments que creiem que mai s'han de produir, però ara menys que mai s'haurien de produir.
Apunto dues qüestions sobre aquest particular. Una, per acabar-ho de definir, perquè és cert que el partit no va fer nota pública, però sí que és evident que ha tingut un posicionament també molt evident al llarg d'aquesta festa major. Junts per Sitges no ha participat, diguem-ne, dins el que és l'oficialitat de la festa major. Per quin motiu?
Mira, és una decisió que no us negaré que ens ha costat molt i també ens ha posat en una situació per nosaltres molt complicada, perquè si jo crec que molts ja ens coneixen i els que no ens coneguin han de saber que les persones que formem part com a grup municipal i també doncs, a l'executiva i al grup de persones que hi treballem Junts per Sitges, si alguna cosa que ens caracteritza és la nostra vinculació amb les festes, amb les tradicions, de fet ho podem testimoniar amb la nostra participació activa, doncs des d'una regidora de tradicions i festes, presidents de comissió, jo mateixa com a membre de comissió, com a balladors, és a dir, nosaltres ens sentim la festa com ningú i ens sent molt de greu no ser-hi perquè treballem perquè tot allò que hagi de passar en relació a unes festes que ara són festes patrimonials d'interès nacional es compleixin en tots els ets i uts. El que passa és que no podem normalitzar el que ens està passant des del punt de vista institucional del govern i vam estar parlant i treballant com podíem evidenciar-ho sense fer soroll i sense voler tenir una notorietat més enllà del que correspon i vam decidir que nosaltres seríem a tot arreu, això és el que hem fet, és a dir, ser absolutament a tot arreu, per suposat en els actes més importants, però no formar part dels llocs institucionals, dels llocs protocolaris designats doncs, pel protocol de la festa. No?
Ho definíem en el seu moment, i matiseu-nos si no és, enteneu que viviu un menysteniment institucional?
El menysteniment institucional l'estem vivint des del mandat anterior. El tema d'ara no és tant el menysteniment institucional que continua existint, sinó una situació que ve provocada per uns fets que s'han produït malauradament en aquest ajuntament, dels quals no en tenim explicació, que creiem que són fets que no s'havien produït mai aquí, que creiem que ni l'alcaldessa ni la resta del govern estan a l'alçada, és a dir, l'únic que han fet és una declaració d'intencions dient que tenen moltes ganes i que volen explicar-ho tot, però no, això no ha passat, per tant és absolutament contradictori que es digui que volen explicar-ho tot, que estan molt tranquils i en canvi no expliquin res, no? Per tant, no hi ha hagut cap voluntat ni en privat ni en públic de fer-ho, això a nosaltres ens intranquil·litza i per tant creiem que no podem normalitzar la vida institucional d'aquest municipi, ells volen normalitzar-ho, jo ja ho entenc, que ells vulguin normalitzar-ho i fer veure que no passi res, nosaltres creiem que alguna cosa sí està passant perquè si no passés res doncs hi hauria molta més transparència que no està existint. Si em permet recordar una miqueta en relació al tema de la festa major, a nosaltres i a mi particularment em sorprèn, no?, que s'hagi generat, és a dir, hi ha hagut molta gent que m'ha preguntat, que ens ha preguntat sobre aquesta qüestió. Nosaltres hem respost a tothom que s'ha interessat per aquesta situació que hem...
Era aquella pregunta de i sou, no? Però no esteu allà.
És a dir, ja, a veure, està bé que ens trobin a faltar, uh-huh. I a mi m'agrada, no?, al final, que la gent que ens aprecia i que ens vol, que ens trobi a faltar, però la gent que ha volgut qüestionar això, jo crec que hi ha motius que ens haurien de preocupar molt. Ens hauria de preocupar molt l'actitud que va tenir l'alcaldessa de Sitges el dia 23 d'agost. Això sí que ens ha de preocupar, i a mi això em preocupa molt. És a dir, un alcalde o una alcaldessa no pot, de cap manera, fer el que va fer a l'hora de Can Fals. I escolta'm, si ens posem puristes, al final, per exemple, el mateix 23, jo vaig estar amb en Josep, perquè l'Isaac estava amb el drac a la sortida de la bandera, que el protocol i diu que s'ha d'estar allà al costat dels valls, els valls reten homenatge a la bandera. Clar, allà hi havia, és veritat que hi havia la regidora de Tradicions i Festes, hi havia també en David, hi havia la Lorena, però l'alcaldessa i el seu grup van arribar quan sortia la Moixiganga. A mi això sí que em sembla una falta de respecte. El protocol de la festa ja, per suposat, evidentment el capítol del dia 23 no té nom. No té nom perquè, a més, fins i tot fan passar-ho malament als
valls. Dono per entès que Mònica Gallardo no es creu les explicacions que hi va donar l'alcaldessa.
Per favor. És que a mi una de les coses que més em preocupa és que ens prenen per tontos i ens tracten de tontos. És igual que sigui el que va passar per part de l'alcaldessa i d'altres membres del govern amb una actitud més que reprovable davant d'una colla de foc, com el que se'ns diu quan es qüestiona la nostra voluntat de tirar endavant amb eines i mecanismes a un ple municipal que se'ns diu que no entenem res i que no sabem fer les coses. És que així no podem avançar. És que, mira, Vicenç, hem denigrat tant la vida política d'aquest poble que tenim un problema greu, perquè això ja no va de discrepància ideològica, això ja no va de maneres diferents d'entendre com s'ha d'avançar en el model i en el futur de Sitges. Això va en l'ambient, en el clima i en l'actitud que s'està generant, que és molt, però que molt preocupant.
Sembla que en això, és clar, de fet, si estigui d'acord o no, això és relatiu, el fet és passar a l'acció, no? Però en aquest clima trencat, tothom hi està d'acord.
Clar, però qui té la responsabilitat? És a dir, quantes vegades m'ha sentit a mi en el mandat anterior demanar públicament, i ho he demanat privadament també, tenir ponts, donar la mà, parlar, explicar. L'alcaldessa i el govern, ara, a més d'una oportunitat, té l'obligació de fer això. Perquè si realment està tan tranquil·la i tan segura, n'hem de parlar molt més de tot el que està passant.
Entenc que, una vegada més, els fets i les conseqüències del 21 de juny han marcat un altre punt d'inflexió en la relació o el distanciament entre govern
i oposició. Sí, a més, aquí també hi ha una trampa que nosaltres volem salvar com sigui de totes les maneres. Reitero, repetim i direm tantes vegades com sigui possible i necessari que nosaltres reprovem, critiquem i qüestionem, com no pot ser de cap altra manera, les formes en les que es van produir les detencions a l'Ajuntament de Sitges. Evidentment, allò va ser un circ, evidentment no calia allò, però és molt important que les formes no ens facin oblidar el fons. I a mi em sap molt de greu i em sembla molt perillós i crec que no toca, és a dir, que en el seu relat el govern i la pròpia alcaldessa posi per davant sempre els treballadors. Prou de fer això. Protegim els treballadors. A tots. Perquè aquí hi ha diverses parts en joc. Deixeu estar els treballadors. Nosaltres acompanyarem també els treballadors i els tècnics d'aquesta casa. La nostra feina és la causa política en tota aquesta qüestió. És l'esdevenir del que pot passar en el futur. De fet, del que ja ha passat i del que passarà en el futur com a conseqüència del que ja ha passat. Ahir, com deies, es fa una entrevista a l'alcaldessa. Ella va fer referència a altres causes penals i jo t'he de dir que no sé exactament quines són les causes penals que hi ha en marxa. Per començar, li demano públicament que ens digui exactament quines són les altres causes penals, però és la primera vegada en la història de la democràcia d'aquest poble en la que es produeix la detenció d'un alcalde i d'un regidor. La detenció no s'havia produït mai.
Aquesta és una altra veritat inqüestionable.
Això, és a dir, que no hi ha evidentment. I de la mateixa manera que és la primera vegada que passa això, no és la primera vegada que en ajuntaments es produeix la situació que és la pròpia institució en la que es presenta com a acusació particular. Jo en aquest punt vull dir que Faltaria més que nosaltres no utilitzéssim aquestes eines. Mireu, la terminologia jurídica jo no l'he inventat. A mi ja m'agradaria dir que fem una altra cosa que no és acusació particular, sinó defensa particular, perquè la nostra obligació és defensar la institució, tota la institució, no a un alcalde o a un regidor o a un govern. Hem de defensar la institució i per fer això hem de tenir informació. Com el govern no ens vol donar informació, com el govern és opac en tota aquesta qüestió, nosaltres hem d'utilitzar aquestes eines, però és que tenim l'obligació de fer-ho. I m'estranya que no ens acompanyi el govern en aquesta voluntat, perquè si estan tan tranquils, és el govern el primer que hauria de tenir la voluntat de que realment ens presentéssim com a acusació particular i tots aclaríssim amb la màxima celeritat possible què és el que va passar i la informació que té la jutja.
Reflexions en veu alta i també amb tota la franquesa del món que contesti la cap de llista de Junts. Fins a quin punt creieu, perquè és una reflexió que va deixar en el seu moment el regidor Gilabert de Vox, que l'Ajuntament hagués pogut plantejar-se, presentar-se com a part perjudicada i no com a acusació particular en aquest procés, en el sentit que presentar-se com a part perjudicada també li permetria tenir accés a tota la informació, però d'alguna forma, diguem-ne, que salvaguardaria els interessos dels propis treballadors que en algun moment donat poden dir escolta, Ajuntament, si jo me'n surto de tot això, prepareu-vos, perquè m'heu posat contra les cordes.
Exacte, però aquest supòsit, sí, que a mi no m'hagués semblat una mala opció, hagués estat una bona opció en cas que el govern i l'Ajuntament haguessin tingut la voluntat el govern hagués tingut la voluntat de seure'ns a la taula i dir, mireu, aquesta és la situació, escolteu, el que ha passat és això, mireu, vull dir, ajudeu-nos, treballem tots junts per la defensa d'aquesta qüestió, netegem la imatge de la institució i vinga, anem-hi.
Doncs
ens haguessin trobat aquí.
Deixeu-me preguntar-vos una altra cosa. Si hi hagués hagut prou reunions, aquell ple extraordinari hagués anat d'una altra manera.
Home, evidentment.
El plantejament hagués estat d'una altra.
Evidentment, Vicenç. Evidentment. Clar, és que si passa un dia, passa dos, passa tres, se't diu en el primer moment que és un dia de tensió, que és un moment de nervis, és evident que aquell dia tot era complex. Era un dia en el que no hi havia encara govern, en el que jo, a més, vaig dir en aquella primera reunió amb tots els regidors, escolteu, aquí estem tots iguals, no hi ha un govern, no hi ha decrets, tal, tal. Si a partir d'aquell moment, realment, aquesta tranquil·litat que expressen públicament, aquest no hem fet res dolent que expressen públicament, que tant de bo sigui així, pel bé de tots plegats, s'hagués materialitzat amb un diàleg, amb un discot, parlem-ne, mireu, això és així, mireu els papers, això és així, això, evidentment que no haguéssim arribat a aquell punt. Però clar, quan passa un dia, dos, tres, quatre, cinc, a més, com podeu comprendre, tots intentem tirar de les fonts que bonament tenim per tenir informació sobre tota aquesta qüestió. Les informacions són contradictòries i les que ens arriben de fonts solvents són absolutament diferents a les que ens emet el govern. Això ens porta a un carreró sense sortida, a un carreró en el que nosaltres hem d'actuar perquè tenim l'obligació de fer-ho i les eines que tenim són aquestes.
Per tant, diguem-ne, us veu trobant aquella tessitura de la necessitat de forçar una mica les coses perquè hi haguessin explicacions.
Clar, és que d'explicacions no n'hi va bé. És a dir, fins i tot, fixeu-vos, ara, perquè costa, encara que hagin passat només dos mesos, recordar la seqüència dels fets. Fins i tot van tenir, i em permeto utilitzar aquesta expressió, la barra, de fer un comunicat i després una roda de premsa en la que deien que farien una comissió d'ètica o no sé exactament quins qualificatius van posar-li, que era un tràmit que va passar pel ple, que era un tràmit obligatori per accedir als recursos europeus. Dius, bueno, prou presa de pèl, ja, s'ha acabat. És a dir, escolta, va, de veritat, deixem les coses clares, i com que això no està passant, i pel que veiem en aquesta qüestió i en moltes d'altres no hi ha cap voluntat que passi, nosaltres hem de tirar endavant amb la nostra obligació, amb les eines que tenim. Quines són? Ens posaran pals a les rodes, voldran que no passi, però nosaltres, evidentment, continuem demanant que hem de formar part de la causa, però per aclarir i per transparentar el que ells no estan transparentant de cap manera, salvaguardant, evidentment, intentant, per damunt de tot, protegir els treballadors de la casa. Però és que hem de separar les coses. I, a més, nosaltres, efectivament, no som jutges. És que serà la jutge la que haurà de dictaminar. Quin paper ha fet cadascú? Qui ha denunciat? Qui no ha denunciat? És clar, és que no sabem. I, per tant, hem de saber.
Entenem que es puguin dir poques coses perquè s'està ara en els preliminars del que pot ser en el futur i està per veure un procés judicial?
Segurament és això, i evidentment també tinc la certesa, per les informacions que ens han arribat, que aquelles declaracions que ens arribava allò, de manera informal, que s'haguessin hagut de produir abans de l'estiu, abans de la parada del mes d'agost, no s'han produït a petició d'una de les parts, a petició precisament de l'alcaldessa i d'altres persones, perquè estan preparant la seva declaració. Jo vaig preguntar-li directament a l'alcaldessa per què no havia anat a declarar en el dia que inicialment estava fixat. No em va dir la veritat. És que no em va dir la veritat, i ella sap que no m'ha dit la veritat. Per tant, no podem avançar en aquesta dinàmica, Vicenç. Això és massa seriós. Això no és la villa, el ranxo ni la casa particular de ningú. Ara governen ells. Això és l'Ajuntament de Sitges. Efectivament, coincidim en que s'està malmetent moltíssim la imatge de la institució. Ells avancen cada dia amb la voluntat que s'oblidi, però és que no es pot oblidar això. Evidentment, tant de bo no hi hagi res, tant de bo aquí la jutge decideixi que el que ha passat i que aquesta investigació, que sembla que ha durat molt de temps, que tota aquesta documentació que va agafar la policia, que sembla que és moltíssima, no porti enlloc i puguem fer un minut zero i començar de zero. Ara, en aquests moments, nosaltres no estem vivint una situació normal.
Us plantejo un altre pressupòsit, també des de, òbviament, la ignorància d'un procediment que està per veure si es desenvoluparà o no. En el ple municipal extraordinari en què es va aprovar la presentació de l'Ajuntament com a acusació particular, es va dir bé, si no recordo malament, el dilluns posterior a les declaracions.
Sí, que jo amb això aniré.
Diguem-ne... Sí. Imaginem-nos que per consell dels advocats les persones investigades, diguem-ne, no declaren. Uh-huh. Diguem-ne, es prenen en el seu dret a no declarar. Diguem-ne que d'alguna forma l'acusació particular tampoc tindria massa elements com per poder...
Haurem de veure què passa. Jo crec que és avançar esdeveniments. Jo crec que és important que nosaltres també actuem en funció del que és. És a dir, si ens creiem i respectem els estaments judicials, el que hem de fer és veure què passa quan la jutge vegi que no declaren segons quines persones. En funció de la decisió de la jutge, en aquest cas, que entenem que ella és la que té més informació, evidentment, de la que li ha traslladat la policia, doncs a partir d'aquí decidirem què fem. És a dir, no tenim una... Nosaltres no tenim un camillo taxatiu, dur, clar... No, el que nosaltres volem és avançar per la transparència i pel bé d'aquesta institució. No podem avançar per l'interès de cap polític, de cap grup polític i de cap govern ni de cap oposició. I a més, em sembla de molt poca alçada dir que s'estan fent coses partidistes. Però quines coses partidistes? Si fa dos dies que hem tingut eleccions. A veure, fa dos dies que hem tingut eleccions, és que ningú anirà a votar, ni d'aquí a dos, ni d'aquí a tres, ni de quatre dies. Senyors, això no va d'estratègia partidista. Això va de seriositat i de prendre seriosament què és la política i què som els polítics municipals i que no ens menystinguin més a ningú, dient-nos que no ens entenem de res. Que, a més, aquell ple el va conduir un membre del govern, no el vam conduir nosaltres, no? Vull dir que és que és aquesta manera d'avançar que, a més, ens aporta cada dia ingredients i elements que, lluny de tranquil·litzar-nos, ens continuen preocupant més.
Deixeu-me que us pregunti dues qüestions més sobre aquest particular, no sé que també Mònica Gallardo en vulgui afegir alguna més. Vist en perspectiva, aquell ple, déu-n'hi-do, no?
Aquell ple va ser horrorós. Aquell ple...
Gràcies, perquè ens pensàvem...
A mi, mira, Vicenç, és que al final, quan al principi de l'entrevista no em deies no heu format part d'això, és que al final... És que nosaltres, potser a vegades massa seriosament, jo de veritat, veiem com avancen les coses ara en aquests moments de la vida política. I això ho parlem internament, Jo m'hauria de prendre tot amb molta més guassa i molta més conya. Perquè, clar, m'entens? Vull dir, hi ha moments que dius, però això què és? Va haver moments d'aquell ple, efectivament, que allò semblava un programa d'una televisió en hora de tarda, que no pas un ple municipal en el que estàvem tractant una cosa molt gruixuda i molt seriosa, no? Efectivament, en aquell ple vam donar tots plegats una imatge que no és la que es mereix el poble de Sitges. Estic absolutament d'acord i jo espero que no haguem de repetir un ple com aquell, no? Era tot molt, molt singular, no? Per ser lleugera en el qualificatiu. Jo no em vaig sentir còmode en aquell ple.
És que aquella sensació exterior de ningú es va sentir còmode en
aquell
ple.
No, perquè és el que et deia al principi, això és el que forma part del clima que estem creant en aquest poble, no? I estem enviant uns senyals al poble, a la gent, que la gent ja no entén res, la gent ja no sap res, aleshores, com que s'estan dient coses que no són veritat, es comencen a construir relats que embruten encara més tot plegat, i jo sóc molt tossuda en això. Jo tinc, com tothom, defectes, molts i algunes virtuts, i no sé a què em portarà la vida tot això. Fins ara he fet el camí que he fet, però també et dic que nosaltres no tenim aquesta manera de fer, ja t'ho dic ara, és a dir, i aquesta mentida constant que s'ha instal·lat i que s'ha normalitzat, hem de fer alguna cosa perquè deixi de succeir. I aprofito també per demanar als dos partits nous del govern, que jo he treballat amb ells quan hem compartit oposició, que ens ajudin a que això no passi. Aquesta manca de transparència, aquesta mentida permanent, l'hem de revertir, l'hem de revertir.
Us adreceu especialment a Vers en Comú Podem i a Fets per Sitges?
Efectivament, m'afegeixo directament a la Carme i al Nacho. Ells han patit també aquesta manera de fer, ells han patit aquesta opacitat. En aquests moments, portem poc temps, però jo no sé per què estan sent còmplices d'això. No ens podem permetre, i ara no parlo tant de la causa judicial com d'altres qüestions que suposo que tractarem després a l'entrevista. Jo els hi demano públicament que ens ajudin a revertir això, perquè això va de Sitges, això va de la institució, i em sorprèn moltíssim, no?, que hagin girat tant, no?, la truita en tan poc de temps. Jo ja sé que el poder té un pegamento molt sòlid, d'aquells que s'utilitzava abans a Sitges per fer sabates, per entendre'ns, però escolta'm, de veritat, la discrepància política de cap manera ha d'estar renyida amb el respecte. I aquí s'ha perdut el respecte per tot arreu. Per tot arreu. I nosaltres farem tot el que sigui perquè restitueixi el respecte i una manera de fer diferent en aquesta institució. Segona. Des de festa major fins a un ple extraordinari amb un tema judicial. És igual, passis per on passis.
Segona qüestió. Heu tingut oportunitat de parlar amb algunes de les persones investigades, més enllà ja de regidor o regidores, sobre aquest assumpte?
M'he adreçat a alguna preguntant-li com estava, algunes persones en les que sé que se'ls han preguntat coses, i bueno, sempre que tinguem oportunitat, i des d'aquí ho diem públicament, estem a disposició per tot allò que considerem que podem ser d'utilitat per estar al seu costat i perquè s'aclareixi tot plegat.
Fins on es pugui dir, quina sensació n'heu tingut d'aquestes converses?
Jo crec que hi ha una sensació de preocupació. I aquí el que ha passat és que, evidentment, quan un avança, en la majoria dels casos, jo crec que, i parlo sobretot de la part tècnica i de treballadors amb els que jo he pogut parlar i alguns que no estan a dintre de la causa, moltes vegades a la vida es van instal·lant maneres de fer que tu normalitzes i que no haurien de ser normals, no? Jo crec que també s'ha de respectar, i també m'he trobat amb actituds en les que no s'ha volgut parlar, que no ens han volgut dir res, i per tant això s'ha de respectar totalment i nosaltres ho respectarem, però repeteixo, aquí s'ha de tenir en compte el relat de totes les parts, de les persones que nosaltres tenim coneixement, que d'alguna manera figuren en aquesta causa, de les persones que han denunciat també coses que no s'estaven fent a l'Ajuntament bé, i posar-hi memòria, perquè d'alertes n'hem tingut moltes. És a dir, que nosaltres de nou, no ens ha vingut gaire cosa. Recordem el que va passar a l'abril del 22. Recordem els informes d'intervenció. Expliquem que hi va haver, ens consta, la voluntat que no es transparentessin. És que, clar, venim d'un mandat en el que havíem tingut molts llums d'alarma del que estava passant en aquest Ajuntament. I sembla que hi ha hagut mecanismes interns que han fet que això, bé, arribi on està ara, que no sabem exactament fins on arribarà. Però que a banda del que decideixi la jutja, que a banda del que passi, aquí hi ha hagut qüestionaments de la manera de fer a nivell del govern, això està més clar que l'aigua, entre d'altres coses perquè és públic i perquè qualsevol ciutadà o ciutadana pot anar a buscar-ho. I ho hem expressat nosaltres i ho han expressat persones com la senyora Gasulla, molt a més beligerantment, que en aquell moment estava a l'oposició i que ella segur que ho recorda molt i segur que ara no recordo el moment, recordo especialment a la Carme, però el Nacho també va denunciar totes aquestes coses. I tots hem denunciat això. Per tant, ara no ens podem sorprendre que estigui passant el que està passant. Ens pensàvem que era innocu i que com que hi havia una majoria absoluta que ens permetia aprovar-ho tot, doncs anàvem avançant i anàvem fent. És a dir, tenir aquesta sensació d'impunitat és molt perillós, Vicenç. I jo crec que aquest govern, en el mandat anterior, va avançar amb una impunitat que el va portar a actuar d'una manera incorrecta en més d'una ocasió i d'una altra.
Sobre aquest assumpte, i per tancar, què us agradaria que passés a partir d'ara? Més enllà, òbviament, de l'àmbit judicial que farà el recorregut que hagi de fer.
El que ens agradaria que passés és que tothom assumís les responsabilitats que li pertoquen d'acord amb allò que està passant. Entenc que els tempos judicials seran molt llargs i, per tant, això no sabem quin recorregut tindrà, però, sobretot, el que sí que m'agradaria que passés és que tothom, com deia, assumís neta i clarament les seves responsabilitats en funció de com avanci tot plegat i, sobretot, que tothom reflexioni, nosaltres també en allò que calgui, però que tenim la responsabilitat de capgirar el clima polític d'aquest poble, de no degenerar-lo i denigrar-lo més i que aquest inici de curs escolar serveixi perquè es produeixi una altra dinàmica i que realment parlem de Sitges i no d'interessos particulars, d'interessos per perpetuar-se en el govern o d'interessos per facilitar coses de gent que fins i tot no està dintre del govern. No? Això és el que ha de passar, de pensar en el bé comú i en el bé col·lectiu de veritat, no de paraula.
Junts ha preguntat moltes vegades pel Club Natació.
Aquest és el cas un dels casos de la vergonya, Vicenç. Ahir l'alcaldessa va mentir. Va mentir per una banda. I per altra banda va dir coses que a mi, allò que et deia al principi, que m'entristeixen molt, però com es pot comparar el Club Natació Sitges amb una empresa qualsevol, és igual que sigui petita, mitjana o gran, que estigui fent concurs de creditors. Per començar, el Club Natació Sitges és una entitat sense ànim de lucre. Això per començar, perquè va dir que era una empresa privada. Fins on jo sé, el Club Natació no és una empresa privada, però en tot cas, segon lloc, va deixar molt clar que hi ha empreses, més d'una, o inversors que estan interessats en comprar aquelles instal·lacions. Pregunto jo, per què no transparenten tot això? L'obligació del govern davant d'aquesta situació és, com a mínim, informar-nos d'aquesta situació, quan a més en el mandat anterior tots ens vam posar a disposició del govern per trobar una solució i una sortida al Club Natació Sitges. És evident que s'ha de
tractar... Faig un encaix aquí. D'alguna manera, Junts sabia que hi havia aquesta possibilitat sobre la taula perquè la va exposar en un ple, la va saber per tercers, pel club, per...
Clar, però què hem de fer? És que el club s'adreça també a nosaltres.
No, no, em refereixo que d'una forma oficial, per dir-ho d'alguna manera, diguem-ne, en el registre oficial de les coses, de govern a oposició...
De govern a oposició no s'explica res.
D'acord, ja està, tanco.
Nosaltres la informació la tenim pel Club Natació, perquè evidentment les dues parts ens interessem, ells són els primers interessats en facilitar-la, nosaltres preguntem coses i a partir d'aquí nosaltres diem...
Queda clar.
Per què govern no ens faciliteu aquesta informació? És més, a més ara ja no tenen ni l'excusa de que no estava designat el membre de l'oposició, que això tampoc ho seria, perquè amb una cosa tan gruixuda tu pots trucar-me a mi, pots trucar a la regidora del PP, pots trucar a Lluís Miguel García,
tot allò que es
sigui.
Pot comentar sense necessitat de constituir.
Llavors, dic jo, és a dir, l'alcaldessa i el govern s'ha tractat en aquesta qüestió com un tràmit administratiu més. No, senyors, no. El Club Natació, per nosaltres, per Junts per Sitges, és una qüestió d'interès públic. És una qüestió d'interès públic, per moltes raons. La primera, perquè estem parlant d'un club centenari, perquè estem parlant d'una entitat en la que hi ha equips federats i perquè estem parlant d'unes instal·lacions que creiem que són necessàries pel poble de Sitges. Vendre-les vol dir que les perdem. Ells diuen, no, sí que intentarem que hi hagi, farem tot el possible, escolteu, prou. I després l'altra cosa, és a dir, primer la gravetat de que no compartim...
Per tant, d'entrada, per Junts, la venda de les instal·lacions seria una línia vermella.
Seria una línia vermella, és a dir, i clar, i quan ens parla es diu que no poden fer plans de viabilitat. Mentida, és a dir, o sigui, què vol dir que no es pot estudiar per un equipament que nosaltres podem decidir que sigui d'interès públic? És que a més em fa molta gràcia perquè aquest govern que té el rànquing, la posició número 1 en saltar-se i passar-se pel forro els informes d'intervenció, que en tenim desenes i desenes del mandat anterior, resulta que quan no convé, llavors sí que hem de fer cas del que diu la intervenció. Escolta, jo en aquest poble recordo moments, recordo quan just començava l'Arsal, que allò era molt complicat, a un alcalde, el senyor Forns, negociant i parlant i fer-li entendre a una interventora que se l'havien de donar els diners a les entitats perquè s'havia de fer el Carnaval de Sitges. Allò l'Arsal no ho permetia, la interventora no ho permetia i si haguessin fent cas a tot allò, el Carnaval no s'hagués fet. Clar, ara em fa gràcia perquè ara sí que hem de fer cas a la intervenció general de l'Ajuntament, Clar, o sigui, estem tractant de veritat el Club Natació com qualsevol empresa? I després hi ha una altra cosa, mirem-nos bé els estatuts, és a dir, l'alcaldessa hauria de després de tant de temps, com ella diu, efectivament, jo no me'ls sé de memòria els estatuts, però fins on nosaltres sabem i ens informen...
Estatuts del Consorci.
Els estatuts del Consorci. Els estatuts del Consorci diuen que la hipoteca l'ha d'assumir l'Ajuntament de Sitges i que la part que aporta al club són les instal·lacions i el manteniment de les mateixes. Per tant, no caiguem en faltar la veritat en totes aquestes qüestions. Però en qualsevol cas, si al final l'única opció és vendre, parlem-ne. Això no és una propietat d'estiu d'aquest govern. El Club Natació Sitges, el seu patrimoni històric com a entitat i la seva activitat federada i la no federada i la social ha de ser una cosa que s'ha de posar damunt la taula a nivell de consistori, no com a caprici i per més o menys capacitat d'aquest govern. I això és el que estan intentant. I al final nosaltres ja pensem, què està passant aquí? I el tema de la taxació, Vicenç. I després una altra cosa. A nosaltres ens diuen i demanarem aquesta taxació, perquè és que no la tenim. Que aquesta informació que va donar l'alcaldessa, que s'ha taxat com si fos un sòl urbà per construir-hi habitatge...
Com un sòl residencial en lloc d'un sòl esportiu?
No, la taxació és d'equipament. La taxació és d'equipament, no és de sòl residencial. Si us plau, que transparentin tot això. És que no estan dient la veritat. Clar, la gent del club està indignada. I aquesta manera de fer, no? És aquesta manera de fer que em traslladaven colles de la festa major, I jo els deia, dic, és que ara us està passant això, ara us està passant això, una cosa que algú pot dir, no és transcendent important, o sí, cadascú posarà la vara de mesurar com vulgui, no? Però Que s'imaginin els ciutadans, que s'imaginin els sitjatans i les sitjatanes com ha sigut la nostra vida a l'oposició en aquests últims 4 anys. S'ha instal·lat la mentida permanent. I aquí no passa res, clar. Evidentment, ells tenen l'última paraula sempre. Però és que de mentides se'n diuen tota l'estona i amb el Club Natació s'estan dient mentides. I si no, si us plau que ens convoquin ja, avui mateix, o demà passat, a l'oposició. M'és igual el senyor Isaac Bielsa com a representant de l'oposició o a tots els partits, si no se'n refien de nosaltres. Que ho facin com vulguin, però que ho facin. Però com més que encara no ens han dit res del Club Natació? Ha sigut impossible tenir una reunió i tenir una conversa mínimament lògica amb el Club Natació. Només l'hem pogut tenir amb els responsables del club, que ens han facilitat tot, que ens han donat papers, que ens... tot, evidentment. I clar, evidentment jo entenc la desesperació del club, que evidentment s'ha de tractar d'una manera diferent, una cosa és el consorci i l'altra cosa és el club, però jo crec que ells han donat un relat que serà plausible o no. Ara, el que està clar és que el que no convenç és el del govern, i aquí hem de trobar una solució, i sobretot demanar al govern que no tracti aquesta qüestió com si estéssim parlant de qualsevol altra empresa que està en una situació com aquesta.
Per Junts, una possible solució quina seria?
Per Junts, una possible solució, perquè també n'hem parlat amb altres clubs esportius del municipi, jo crec que seria possible trobar l'externalització de la gestió del Club Natació amb una gestió municipal, és a dir, amb una gestió externa, però no per les instal·lacions.
Que un tercer s'encarregui de la gestió de les instal·lacions.
Que el club tingui el seu paper, és a dir, que el club com a entitat esportiva continuï tenint el seu paper, amb una negociació que entenc que no seria fàcil, és a dir, però que la gestió econòmica de l'equipament no formi part del club, el club continuï amb la seva activitat esportiva, etcètera, etcètera, i que hi hagi una gestió amb moltes empreses i fins i tots clubs esportius que en saben de tot això, no? Que de fet aquesta és una fórmula que a nosaltres també ens agradaria que s'hagués explorat per la piscina municipal, on per cert s'ha hagut de fer més d'un pla de viabilitat. Per tant, el que està clar és que Sitges en aquest moment, i donat el creixement que estem experimentant, ara parlaves de l'inici del curs escolar, no? Que per cert, primer desitjo que aquests alumnes que no tenen plaça la tinguin el més aviat possible, però el que està clar i evident és que Sitges té una mancança d'equipaments de primer servei, com pot ser el tema d'atenció primària, però també de molts d'altres, i els esportius són un d'ells. I com pot ser que tenint una mancança clara i manifesta d'equipaments esportius, la sortida que troba el govern municipal sigui vendre unes instal·lacions que evidentment necessiten una adequació? Per què? Per haver de fer una inversió molt més costosa en uns altres terrenys d'aquí a 2 dies, i estem privatitzant, i això està passant amb un govern que recordo, que jo ho dic moltes vegades, que són dels que volen municipalitzar, que es diuen progressistes, que es diuen no sé què, tot això a mi no em sona aquest camí ideològic.
Us poso dues qüestions. Per tant, entenc que per Junts una possible sortida a partir de la informació que té ara Junts sobre la taula seria l'externalització del servei amb una empresa, que el Club Natació òbviament continués desenvolupant la seva activitat i que l'Ajuntament continués mantenint la propietat de les instal·lacions i òbviament hi aboqués els diners necessaris.
Amb la mateixa fórmula que tenim a les instal·lacions de la piscina municipal. Aquesta seria la nostra fórmula. Efectivament, aquesta és la nostra aposta. Sí, efectivament, així és. I dedicar-hi el temps que faci falta.
Aleshores, quan ens diuen obertament és que si has ficat diner públic dins un lloc, tens l'obligació de recuperar-lo. I per recuperar-lo necessites fer determinades coses que encara que siguin...
Aquesta obligació, que me l'ensenyin per escrit.
D'acord.
Que me l'ensenyin per escrit, aquesta obligació.
No, us pregunto, no, ho sentit,
recordo que estem parlant d'una qüestió d'interès general. I aquí és on juga la política. És a dir, aquí que estem fent política o estem fent només... La política, Vicenç, passa per prendre decisions que segur que no són fàcils, però que, a més, en aquest cas tindrien la complicitat, estic segura, de tot el consistori o de pràcticament tot el consistori.
Sí, com va passar fa 13 anys enrere, vaja.
Efectivament. Per tant, arremanguem-nos, salvem aquestes instal·lacions pel bé públic i que formin part de Sitges. No privatitzem les instal·lacions aquestes.
Faig una derivada que és lletja, però que més d'un també pot pensar. Això no crearia un greuge comparatiu amb altres entitats esportives que puguin dir, escolta'm...
Però és que estem al cap del carrer, és que aquest és el problema, és a dir, nosaltres veiem que no les necessitats s'han tractat a nivell de despatx, algunes sí, algunes ni s'han tractat, no tenim un mapa d'equipaments esportius, no tenim un informe real de les necessitats, les actuals, en previsió de creixement de tots els clubs, entitats, associacions, és igual la fórmula jurídica que vulguis, i a partir d'aquí es fa molt difícil avançar. El que està clar és que hi ha moltes mancances en l'àmbit esportiu, en la rítmica, en el bàsquet, en el patinatge, és igual, vagis on vagis, ara amb l'hoquei herba, i per tant el que hem de fer és realment planificar d'una altra manera i no anar a cop de pedaç, que és el que hem vingut fent en aquests últims anys. I això és el que reclamem, planificació i sobretot consens i transparència i diàleg, perquè això no és un projecte d'un govern, això és una qüestió de Sitges i per tant l'hem d'afrontar com a tal.
Tres coses. D'aquí dos dies, òbviament, s'haurà de començar a parlar del pressupost.
Sí.
I no estan les coses, diguem-ne, com perquè les
bueno,
converses...
Bueno, que ens expliqui, no, no, i nosaltres, evidentment, en què posarem a parlar? Ens posarem a parlar de pressupost. Clar que sí, ens posarem a parlar de pressupost, escoltarem el que ens diu el govern i a partir d'aquí nosaltres doncs, farem les nostres demandes, que, permetem la broma, eh? Em sembla que aniran més enllà una mica més enllà d'un pipicant. Yeah. Vull dir, que jo, vaja, no, que no m'acusarà ningú mi de no ser amant dels animals, però vull dir que clar, que si els àmbits de negociació van per aquí, bueno, doncs jo crec que hi ha altres coses que haurem de parlar més enllà d'aquestes coses. I no sé, Vicenç, em preocupa molt a banda de que hem de tirar endavant el pressupost el que hem continuat veient aquest estiu.
Ho dic perquè continuarà sent un termòmetre de la situació política. Si
sí,
el pressupost
però,
més
però
o menys
avança...
Sí, però
jo crec que ells ja busquen... Ells ja, jo no sé quina voluntat real tindran de parlar amb nosaltres. No l'han tingut, jo, no, en el fons, no l'han tingut mai, la voluntat real de parlar amb el que és el grup majoritari de l'oposició. No l'han tingut mai, en el fons, ells... I, de fet, es va expressar ahir molt clarament, buscarà una abstenció i no buscarà un consens ampli. Tant de bo m'equivoqui i m'hagi de menjar aquestes paraules i hagi de demanar perdó i rectificar la propera entrevista. Tant de bo.
Per però no creieu que això canviï?
No, de cap manera.
D'acord. Estava a punt de comentar...
Sí, el que et deia, no? És a dir, perquè ara parlem de pressupost i evidentment al poble li importa això, però jo també crec que és molt important que us expressi aquesta demanda i preocupació i enuig constant que ens ha arribat durant tot l'estiu amb la degradació de l'espai públic a Sitges. No? Més enllà de la neteja, que aquest és un tema que ja parlarem un altre dia, que segurament no tenim temps. Mireu, el que està passant al passeig...
I suposo que seria una pregunta retòrica, però no sou de les que considereu que Sitges no està tan brut.
Va, home, va.
Ja
si us plau.
Tanco
prou.
El parèntesi. Espai públic, espai urbà.
El que està passant al passeig. Mireu-vos, la manera que nosaltres creiem que s'ha de revertir, que no ens agrada. El govern, com que tenia la majoria suficient, sense parlar-ho i explicar-nos res, va decidir que una de les solucions per al tema de la venda ambulant al passeig era allargar les paradetes de la venda artesanal. Això ha provocat que ara hi hagi tot el passeig ocupat, el de les paradetes de la venda artesanal més els de la venda ambulant. Què està passant ara? Està passant que el que s'ha fet és un nyap i em sap molt de greu pels venedors que han de vendre els seus productes en condicions lamentables. Ara tu vas al passeig i al passeig hi ha les paradetes que utilitzem a vegades els partits polítics per fer campanya electoral.
Sí, les carpes.
Les carpes de tota la vida, que ve una bufada de vent i se'n va tot en orris. I a més el govern pensa que això és bonic i que això és el que hem de tirar endavant. La gent està indignada a la imatge que estem oferint. Nosaltres també. Però que a més ara ja ens sembla bé que es portin tendes de campanya per utilitzar com a provadors. Jo li demano a la senyora Gasulla si li sembla bé que s'utilitzin els arbres per penjar miralls i per penjar vestits, perquè això és el que està passant al nostre passeig i això és el que consenteix l'Ajuntament. Vull dir, ja, com et deia, no parlo de la gestió del contracte de neteja, que en parlarem un altre dia, si us sembla bé, però estem degradant l'espai públic de Sitges i el Carmel i el cor principal de Sitges, que és el passeig, d'una manera lamentable. I ens sembla bé això? Si us plau, parlem de què fem. I si volen posar més parades, que nosaltres creiem que no és la solució, com a mínim dignifiquem les parades. Jo estic farta de sentir aquest estiu, Vicenç, a sitgetans i sitgetanes que volten pel món, però no cal que se'n vagin a Kuala Lumpur. Persones que se'n van a qualsevol poble de la costa i ens diuen, Mònica... Està tot net. Mònica, que vas cap a la part de Tarragona, vas cap a la part de Girona i està tot net. Mònica, com és que aquí... Evidentment ja entenem que les dutxes no poden funcionar, però tot arreu van al rentapeus i aquí no. I aquí ens posem una motxilla en la que parlem de la sostenibilitat i del respecte, no sé què, i així ens va. I una ciutadana que l'altre dia m'explicava que va comprar un pis a primera línia que li va costar uns diners molt importants, més un milió d'euros, que ella tenia la il·lusió de veure el mar, que el mar no el veu, que veu tota l'estona carpes, que ha enviat nombroses cartes a l'alcaldessa i que l'alcaldessa li ha dit que surti de casa, passi el pas de vianants i se'n vagi al passeig. Així anem, eh? Això és el que tenim en aquests moments, eh? I si estic mentint, que m'ho diguin a la cara, perquè a mi no m'agrada dir mentides. I així anem, Vicenç, en això estem convertint la dinàmica política de Sitges.
El paisatge urbà del passeig, com que està en motiu de debat, no direm que etern, però com a mínim ja portem unes quantes legislatures amb això, era una de les preguntes que fèiem als candidats a les eleccions. Com s'arregla l'assumpte de la venda ambulant? Perquè haig de creure que és més fàcil ordenar l'assumpte de les paradetes que ja d'alguna manera estan establertes i que es guanyen per concurs, etc. Tot això és més fàcil d'ordenar que no pas la venda ambulant.
La venda ambulant no està permesa. La venda ambulant és una competència deslleial al comerç i la venda ambulant no pot tenir la solució que està tenint.
Això ens va quedar molt clar. Sembla que va ser l'exinspector de la policia quan va dir que es tractava de venda ambulant il·legal.
Exactament. És que, a més,
i ho va definir d'aquesta manera. Perquè...
No estem clar, és que no estem parlant de venda de productes artesanals, estem parlant de venda de productes falsificats i tothom ho sap. Per tant, senyors, jo ja he dit moltes vegades, Vicenç, aquí s'ha de fer una campanya comunicativa molt invasiva cap al comprador i hem de fer sentir malament aquells que es creuen que estan fent una bona obra comprant això, que evidentment hem de fer un acompanyament a aquestes persones que intenten guanyar-se la vida i que han vingut al nostre país a buscar una oportunitat. Evidentment que ens hi trobaran aquí, però és que el que no pot ser és el que ens està passant. O sigui, ara... Bueno, ja tenim mig quilòmetre de manters, més mig quilòmetre de paradetes, amb carpes que se'n van volant, amb penjadors penjats dels arbres i amb miralls que pengen allà i tendes de campanya de provadors. Què serà el següent? Què serà el següent? Si us plau, fem un punt zero també en tot això i posem-nos a treballar tots plegats. I a més, consensuem un relat per dir, mireu, aquesta és la solució intermitja que trobarem, però tanques, cintes de la policia, és que hi ha dies que sembla que hagi passat la Tercera Guerra Mundial per aquest poble, eh? Clar, jo tinc les imatges que a més publicarem breu, que són lamentables. Són lamentables.
Sí, que és el que més d'un i més de dos han pogut copsar, evidentment, anant per Bajamar. Es queden 3 minuts i una altra qüestió que també ha format part dels temes de l'estiu, que va ser aquella baralla de la matinada del 23 de juliol i la, no sé si dir, necessitat, possibilitat de la instal·lació de càmeres de seguretat en, parlàvem del 1 de maig, però des del punt de vista de la gestió de tot plegat, Junts com ho veu això?
Jo crec que aquesta és una qüestió que hem de treballar moltíssim, que l'oci nocturn no s'ha sentit sempre acompanyat, que hi va haver aquella situació d'urgència
sí.
I aquelles primeres converses es van produir després que nosaltres ja tinguéssim forces converses. És igual, jo crec que en qualsevol cas hem d'estar al costat de l'oci nocturn. Ha estat un dels sectors que més ha patit pel tema de la pandèmia. No és fàcil la gestió de l'oci, però jo crec que nosaltres tenim l'obligació i el deure de recuperar la imatge del que ha sigut i del que podria ser en aquests moments Sitges. Quan tu parles amb els cossos policials, jo hi confio molt i tinc molt de respecte per la feina que fan i de la manera com la fan. Jo crec que això passa pel treball conjunt. El tema de les càmeres, evidentment, s'haurà de veure si cal o no cal posar-les, però això no té cap altre camí que el de tenir un model consensuat. El nostre està molt clar. El carrer del Pecat, el carrer 1 de maig, ha de continuar sent un referent. El carrer 1 de maig hem d'abocar-hi tots els esforços perquè recuperi la marca que havia tingut històricament i en paral·lel treballar perquè hi hagi oferta d'oci per tothom, pels d'aquí i pels de fora.
Que també és un clam de molts anys, eh?
Sí, però és que jo crec que aquí hem tingut molts complexos a l'hora de parlar-ne, Vicenç, perquè evidentment s'ha de treballar, perquè la convivència amb els veïns és molt complexa, perquè ens hem tornat socialment molt més intolerables, però escolta'm, Sitges és el que és, i crec que hi ha fórmules...
Complexa en el sentit de que s'està molt prim mirat... Amb...
Jo crec que hi ha molta gent que és poc tolerant. Evidentment hi ha molta altra gent que es queixa amb raó.
Sí.
I per tant, el punt
poc,
mig virtuós...
Poc tolerant a l'activitat vinculada amb una població
exacte.
Turística.
És com allò que diuen, quan hi ha barraques o hi ha concerts de festa major, la festa major són uns pocs dies l'any, per tant, tenim un marc incomparable i meravellós i els grups volen venir allà, no on vam haver-ho de fer per temes de pandèmia. No? Per tant, si algú li molesta durant 3 dies la música, el passeig, doncs em sap molt de greu, estem de festa major. No? Però a banda d'aquests fets puntuals i de la nostra activitat festiva, hem de trobar un equilibri, però l'oci nocturn no ha de ser una cosa que amaguem sota la catifa. Al contrari, l'oci nocturn ha de ser una cosa que enaltim, que treballem i que hem de recuperar tots plegats perquè tots els empresaris i empresàries d'aquest poble s'hi estan esforçant molt i ells tenen ganes de que evidentment això passi, nosaltres també, i creiem que se'ls ha de tenir més atenció de la que s'hi ha tingut fins ara.
Pròximament, més coses. Mònica Gallardo, gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.